Joan Alabolla és un dels personatges més famosos de la història, un personatge que s'ha convertit en llegenda per la seva vida. Una vida que analitza aquesta tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya la professora Montse Alamua amb una conferència que es diu Una història de la història. Joan Alabolla, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt de gust estar aquí amb vosaltres.
Segons els arxius històrics, l'educació de Joan Alabolla va ser molt rígida per part de la seva mare, però també per part dels seus professors. Per què aquesta educació va ser així en aquestes circumstàncies?
Home, evidentment s'havia de preparar amb una persona per complir un deure. En primer lloc, tant la reina Isabel era una persona que de per si ja era molt rígida i necessitava que els seus fills continuessin la seva mateixa línia. De tota manera, va ser rígida, però també va tenir flexibilitat, perquè va es moure en diversos ambients i això fins i tot li va permetre gaudir d'èpoques i de moments de relaxació i de poder fer una mica el que a ella li agradava. Era rígida, però no estava dins del sistema, no era una cosa especial, notòria.
Joan Alabolla primer volia ser monja, però la seva mare tenia uns altres plans, els seus pares, per a ella, que era casar-se amb Felip el Vell. Ella no va sentir durant la seva vida aquesta necessitat de tornar a ser monja?
No, què va. Això a tothom li ha passat pel cap quan és joveneta, fins i tot jo volia ser monja, o sigui que no. Però en realitat ella va ser educada per obeir. I sí, un moment li va passar pel cap, però no va ser una cosa fonamental. En el moment que li van dir que tenia una persona ja destinada i que tenia aquestes característiques que les van bastant magnificar, ella de seguida es va venir i no. I després, de monja, res, segur que no, perquè la senyora li agradava bastant la vida no celibé.
Com vostè acaba de dir, li van presentar al seu futur marit, que era Felip el Vell, i ella de seguida va voler casar-se perquè van sentir una atracció mútua. Però ell va continuar fent la seva vida més de gigoló de l'època. Si va sentir aquesta atracció per la seva dona, per què no va deixar de banda la resta de les dones de la cort?
Perquè els homes són molt infidels i són molt canviants i els hi agrada, ells són polígams, o sigui que per molt que s'hi entengués, perquè s'entenia perfectament amb la Joana, però tenia moltes pressions. A més, vosaltres ja sabeu que les dones sempre estan bursant per veure si poden estar en el que destaca més, tot i que no era tan maco com diu la història.
Ara arribem a la pregunta que potser tothom es fa. Com que Felip continuava amb la seva vida de gigoló, aquest factor pot ser que va influir en la malaltia mental de Joan Alabolla?
Sí, sembla ser, els estudis que s'han fet pensen que va ser un factor que va propiciar un cert desequilibri. A quin nivell el va tenir no ho sabem ni ho sabrem. Hi ha posicions encontrades, hi ha metges que han estudiat, clar, metges que se dediquen a la història de les personatges del passat, que han cregut veure una malaltia ja hereditària, ja que la seva àvia portuguesa n'era, va morir boja, un oncle també no estava bastant bé del cap, sembla ser, però a quin nivell ella va estar realment encara està en un cert interrogant, per una senzilla raó. Convenia molt que ella estigués boja, molt, perquè hi havia uns poders que volien utilitzar-la per governar ells. I si ella autènticament estava en el primer marc de la societat i del govern, aleshores ells passaven automàticament a ser uns súbdits, no eren els reis. O sigui que va ser una qüestió també política.
Retornar a Felip, ells en el seu matrimoni van tenir 6 fills i el predilecte de Felip va ser Ferran. Per què va ser aquest fill el seu preferit?
Suposo perquè era un dels més petits. Això, mira, són unes coses bastant irracionals, de vegades són viscerals. Per què t'apropes massa amb un nen que amb un altre? Senzillament perquè s'identificaria amb certs aspectes, no va tampoc estar molt de temps amb ell. Ja saps que va morir molt, molt jove també el Felip. I la qüestió és això, no hi ha una causa molt definida. Possiblement hi havia una identificació bastant propera entre l'un i l'altre.
Com vostè ha dit, tampoc va estar molt de temps perquè precisament Felip, després del seu naixement, va marxar a Flandes i a Joana no li van deixar marxar. I quan va tornar va ser un altre episodi que, segons els arxius, marca aquesta malaltia que inventada o no patia Joana, que va ser que es van enfadar Ferran, el pare de la Joana, i Felip. Això va marcar molt la seva vida?
Li va marcar tot. Pensa que tothom que estava al seu voltant l'estava traint. El marit, la mare, també fins i tot, perquè va deixar com a suplent regent en el seu testament en el seu pare, a Ferran d'Aragó, no? I tots, d'alguna manera, se la van rifar una mica. No sé exactament què és el que em volies... I que hi va haver, sí, un desencontres, precisament perquè tots dos volien tenir el protagonisme. Molt sàviament, Ferran es va fer enrere i li va deixar que ell signés un acord en el qual ell es convertia automàticament en el rei de Castella, no? Però era per això, era per una qüestió totalment de poder.
Però vostè, com a historiadora, ja per acabar, quin és el tret que més caracteritza a Joana la Boja i per què ha marcat tant aquest personatge a la història?
Home, pues, perquè és una vida totalment romàntica, que té elements suggerents i suggeridors de moltes... fins i tot és gairebé com una vida novel·lada sense ser-ho, però el tret que més li va marcar amb ella és la impossibilitat de fer allò per la qual l'havien educat, que era per ser simplement la consort d'un personatge que era per crear una aliança amb Espanya i no per ser la reina d'un imperi com el que s'havia. Es va convertir en la persona més rica del món, el monarca, per dir-ho, més rica del món, sense saber-ho.
Molt bé, doncs amb aquesta idea d'una persona que es va convertir en alguna cosa que no l'havien educat sense saber-ho, moltíssimes gràcies per atendre a Cugat.cat, Montsua.
A vosaltres també, moltes gràcies i ara me'n vaig a fer la classe.